Paraules de vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.
Què tal? Salutacions, bon dia, bon diumenge. Catalunya, concretament Barcelona, ha acollit recentment el primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència, convocat per la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència Blanquerna i la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat. Hi ha hagut més de 150 participants de 29 països diferents, dels quals 90 van presentar continguts, projectes, diferents projectes sobre la llibertat religiosa i de consciència en diferents àmbits, com ara l'educatiu o el sanitari. Avui en parlem, volem reflexionar i conèixer les primeres conclusions d'aquest primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència, i ho farem en conversa amb l'Àlex Escolà Gascón. Ell és professor i membre actiu de la Càtedra de Llibertat Religiosa i de Consciència de la Universitat Ramon Llull. De seguida el saludarem, però abans, com sempre, us recordo que a la recta final del Paraules arribarà un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Àlex, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia.
Ara fa ja uns quants dies, unes quantes setmanes, que s'ha celebrat aquest primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència. Des de la càtedra, Àlex, suposo que esteu satisfets, no? Contents de com va anar, com es va desenvolupar?
Estem satisfets, estem contents. De fet, vam reunir a més de 150 participants de 29 països diferents, dels quals 90 van presentar continguts, projectes sobre llibertat religiosa i de consciència, no? En diferents àmbits, en l'educatiu, en el seminari. Per tant, sí, estem satisfets.
Estem satisfets. És un primer congrés, per tant, és com el tret de sortida en aquest cas, i important que avui en parlem, al Paraules de Vida. De fet, es van presentar... Tu has fet el que és més el procés de metodologia, no? Suposo que rebre dades, informació, i a partir d'aquí, a través de l'estadística, analitzar tot això, o ara començaràs a analitzar-ho, perquè al setembre es farà la presentació d'aquestes conclusions d'aquest primer congrés, oi?
Sí, dins la càtedra ens hem distribuït la feina, com un bon equip de treball que som. Aleshores, jo m'he encarregat d'aquesta part més quantitativa i més estadística, no? Sobretot l'abordatge en quant a l'estudi de casos, l'estudi, diguem-ne, quantitatiu de casos, i també el que seria com mesurar el dret a la llibertat d'expressió religiosa i de consciència aquí a Catalunya. I, per tant, he tingut que desenvolupar diferents eines de treball, diferents protocols, procediments, i, de fet, estem en procés, no? I ha sigut un treball amb equip i, bueno, altres companys han recollit, no, els casos, s'han posat en contacte amb diferents també mitjans de comunicació, perquè els casos, doncs, bueno, sorgeixen de diferents fonts d'informació, no només és de la font d'informació directa de la persona com a tal. I, clar, tot això ha sigut un procés de molta feina, i que ara ens trobem en aquest punt de dir, d'acord, anem a transformar tota aquesta informació en quant a dades i casos, no, en un coneixement útil, no, i aplicable, no, a les necessitats que tenim. Uh-huh.
I com ha estat la teva feina? Com ha estat la feina preliminar? Com planteges, des de la teva vessant, com dius tu, més d'estadística, com planteges l'estudi?
A veure, l'estudi a nivell d'estadístic es pot enfocar a diferents nivells, d'acord? Jo entenc que el més obvi seria el nivell jurídic, on entendríem la llibertat d'expressió religiosa com un dret, i per tant el que mesuraríem seria en quin grau s'implementa aquest dret en les legislacions, en el que seria tot el marc, bueno, legal i jurídic de cada país, comunitat, etcètera, no? I en aquest cas, Catalunya. Clar, aquest seria un àmbit, un camp. Un altre nivell seria el que diem estudi de casos o recompte de casos, no? És a dir, identificar casos que representarien violacions, discriminacions al dret de la llibertat religiosa. Registrem informació sobre aquests casos, no? Qui els denuncia, quin ha estat, no? Els actors, les víctimes, etcètera, les persones o entitats implicades. Recollint informació per tal després, òbviament, d'analitzar-la, no? I seria un nivell, diguem-ne, genèric, no? Genèric, geogràfic fins i tot, perquè els casos ens permetrien dissenyar el que és un mapa de localització i per tant això també ens aportaria informació logística interessant. Però després hi hauria un altre nivell, no? Que és un nivell potser més individual, més centrat en la persona. Està clar que no hi hauria llibertat d'expressió religiosa ni religiositat si no hi haguessin persones i, per tant, la persona en si mateixa ja és una font d'informació a la que hem de consultar i a la que hem de preguntar, no? I aquest ha sigut una mica el meu repte de dir, bueno, com mesurem la percepció social, no? De la llibertat, el dret d'expressió religiosa i de consciència i, per tant, quina mena, no, de consultes i quina mena de preguntes i quina mena de registre hem de fer per tal d'obtenir informació sobre aquesta vivència, no, que té la població sobre la llibertat religiosa. I, per tant, vam desenvolupar el que seria una nova eina, un nou qüestionari, des d'un model psicomètric que es diu BIRF, que seria l'equivalent en l'escala interconfessional blanquerna sobre llibertat religiosa. I, clar, porta el nom del que seria la nostra facultat, la nostra fundació, i té l'objectiu precisament d'obtenir una mesura vàlida, fiable, objectiva sobre aquesta evidència de la llibertat religiosa a Catalunya. Sobretot amb l'objectiu no tant de mesurar en si mateixa la llibertat religiosa, que també, sinó, molt bé, i a partir d'aquí quina comprensió podem fer d'aquest fenomen, no? És a dir, s'està respectant aquesta llibertat, s'està integrant, s'està tolerant, com, no? Com s'està, diguem-ne, reconduint i construint dintre de la nostra societat. I això seria també un valor important. La pròpia mesura també podria ser un element per establir pronòstics, no? Per establir prediccions. És a dir, entenem que els casos que són violacions, vulneracions al dret de la llibertat religiosa poden constituir en determinades situacions delictes i, per tant, delictes, vull dir, tipificats, no? I, per tant, clar, l'establir un indicador objectiu, vàlid, no? Fiable de la llibertat religiosa també ens podria permetre pronosticar això, no? En quines localitats, en quines àrees hi hauria més risc de que es produïssin delictes en contra del dret a la llibertat d'expressió religiosa, quines zones són més segures, on cal intervenir a nivell polític, no? Perquè el que seria des de les autoritats es podrien generar polítiques públiques per tal de protegir, per tal de defensar aquest dret, però cada zona i cada comunitat, cada comarca tindrà les seves pròpies necessitats, no? I, per tant, la pregunta és a on hem d'intervindre. I per respondre a aquesta pregunta seria utilitzar aquesta eina, i que és la que estem, a dia d'avui, desenvolupant i es troba en procés de validació. De fet, tenim recollides ja unes 510 respostes. Esperem tenir-ne més. Necessitem moltes més.
Quina seria la xifra òptima per tenir una idea, diguéssim, més real de la situació que s'està analitzant?
A veure, la xifra. L'indicador com a tal es basa en tres paràmetres. Val? Es basa en tres paràmetres. Potser això ens permetrà comprendre una mica millor d'on surt i com es fonamenta, no, aquest indicador. Per una banda, recollim informació sobre el grau de tolerància de l'entorn, no? Enfront a les creences religioses de les persones. És a dir, mesurem en quin punt l'entorn respecta, comprèn, tolera, conviu en la diversitat, no? De les creences religioses, i això s'establiria amb una puntuació, diguem-ne, del 0 al 10. D'acord? Aquest seria un paràmetre. Després, un altre paràmetre també seria la percepció, diguem-ne, de seguretat i el grau de confort. Entenem que l'individu, quan manifesta la seva religiositat, creença, ja sigui a nivell verbal, en forma de pràctica ritual, pot percebre, no?, en quines condicions ho està desenvolupant, i aquestes condicions poden tenir menys o major grau d'amenaça. Entenem que si la llibertat religiosa respecta, no?, i es troba en una situació funcional i adaptativa, el grau de percepció d'amenaça ha de ser mínim, no?, o de fet hauria de ser zero. Per tant, seria un altre paràmetre que establim, no? Aquesta mena de, bueno, fins a quin punt la persona se sent segura, se sent còmoda i creu que pot expressar lliurement la seva religiositat. I el tercer element, que és bastant clau, ve a ser l'experiència prèvia que té l'individu. És a dir, preguntar-li a l'individu sobre si ha viscut discriminacions, violacions al dret a la llibertat religiosa en primera persona o si ho ha observat en altres persones o en el seu entorn, no? Perquè de vegades ens trobem que no ens passa a nosaltres, però, bueno, de fet, a les xarxes...
Ja pot passar.
Exacte, no? Llavors, a partir d'aquí faríem, no, el que en diem estadísticament una combinació lineal, no, de les puntuacions, i establiríem aquest indicador genèric de 0 al 10. Clar, què ens interessaria? Ens interessaria obtenir, clar, la millor puntuació possible de llibertat religiosa, que seria el 10, no? Seria l'aplicació més adaptativa, més satisfactòria d'aquest dret, no? El 5 seria aquest punt intermig i tot el que estigués per sota del 5 seria tal com
Negatiu.
analitzar. Bueno, negatiu. De fet, clar, el meu camp és l'estadística, jo sóc professor d'estadística i matemàtiques i per tant, d'això me n'encarrego. I la idea és poder establir grups normatius, no? Poder estandarditzar les puntuacions i poder donar una interpretació més, diguem-ne, ajustada a les característiques de cada comunitat. Perquè potser un 5, per exemple, a Barcelona pot tenir un valor, pot tenir un significat específic, però és que ens n'anem a una regió rural i allà canvia, no? Aquest 5 o el valor que pot tenir aquest 5. I, per tant, per establir aquests matisos i aquestes diferències, necessitem fer aquesta estandardització, no? Per tant, clar, tindríem informació del que seria, en principi, de Catalunya, que és on estem focalitzats, però això es podria obrir també a altres comunitats, països, etcètera.
Àlex, no sé, ara et pregunto, per exemple, un cop hagis analitzat totes aquestes dades que ara dius, no sé si es podrà establir o de dir, doncs a Catalunya del 0 al 10 la llibertat religiosa està en el 7. Podrem arribar a aquesta situació? Podràs arribar a aquesta situació o quantificar d'aquesta manera amb tota l'anàlisi de tot el que tens ara per endavant?
Bé, a veure, jo aquí distingeixo diverses etapes, no? En aquesta primera etapa no hi podrem arribar a dir això que proposes. És una primera etapa que, com ben comentat abans, són resultats que es presentaran el 7 de setembre, ho va anunciar el degà de la nostra facultat en el mateix congrés. Aleshores, en aquí presentaríem l'eina, no? Presentaríem el desenvolupament de l'eina, les diferents propietats estadístiques, no? I que garanteixen la qualitat, no? De la informació que proporciona l'eina. Però, clar, per arribar en aquest punt que dius, necessitaríem iniciar una següent etapa per seguir recollint més dades i després, sobretot, per establir anàlisis que relacionin la percepció social de la llibertat religiosa, no? A partir d'aquesta eina amb els
Amb
casos, els
altres.
delictes de la violació, amb altres indicadors de caràcter, no diré empíric, però sí que representen informació més directa. Dels fets, que passen o no passen, no? Una cosa és la percepció social i l'altra és el que passa. I necessitem tenir i consolidar aquestes dues mesures, per un costat els casos i per un altre costat, no, la percepció social. Si no iniciem aquesta segona etapa, que això dependrà de les diferents negociacions que estableixi la càtedra amb la Generalitat, clar, no podrem continuar desenvolupant el projecte com ens agradaria, però la idea sí, la idea és poder seguir construint i crec que hi ha predisposició de continuar per part de les entitats que conformen aquesta càtedra.
De fet, la consellera, durant el Congrés també va dir, la consellera Ciuró, va destacar o va dir que hi ha una necessitat de que des de les administracions es protegeixi el dret a la llibertat religiosa i de consciència. Suposo que aquest és també el punt de partida, no? És dir, des de l'administració ja són conscients de que això s'ha de protegir, s'ha d'analitzar, s'ha de veure com està la situació i establir aquests mecanismes de protecció.
Sí, exacte. De fet, si algú s'estigués preguntant, no? I per què és important això del dret a la llibertat d'expressió religiosa i de consciència, no? O sigui, és un dret fonamental, d'acord, sí, article 18 de la Declaració Universal dels Drets Humans, molt bé, però a part de la qüestió jurídica, per què és important això? La importància recau precisament en la tolerància, la convivència, en la diversitat, no? És a dir, les societats cada vegada són més plurals. Les persones ens diferenciem les unes de les altres i integrar aquestes diferències des de la pacificitat, no? Des de lo que seria el respecte, la tolerància, no? És essencial. És essencial per establir societats, diguem-ne, homogènies, cohesionades, jo diria, cohesionades, no? O sigui, fortes. De fet, la consellera em va agradar molt una de les frases que va destacar, no? Va dir que la diversitat és la clau de les societats fortes, no? Exacte, és a dir, una societat que no sàpiga integrar aquestes diversitats, doncs és una societat eclipsada, no? Aleshores, clar, dintre d'aquesta diversitat està la cultural i la religiositat o precisament la d'expressió religiosa. Aleshores, no podem negar aquesta part ni aquesta dimensionalitat, no? Que és inseparable de la nostra història i del nostre desenvolupament com éssers humans.
I en aquest cas suposo que són temes o és una qüestió més destacada encara en el context social que ens toca viure, no? En el que la laïcitat és molt important i que, per tant, aquest dret s'ha de garantir i s'ha de respectar.
Sí, exacte. De fet, el dret a la llibertat d'expressió religiosa i de consciència inclou consciència perquè també hi ha l'opció de no creure-hi, no? També hi ha l'opció de no adquirir ni processar cap mena de religió. Aleshores, vull dir, l'ateisme estaria dintre d'aquest paraigua també, no? Seria també una part d'aquesta manifestació llibertat d'elecció, no? Clar, un altre tema seria el que seria la laïcitat, no? Que predomina en la nostra societat i com això també ha afectat a la manifestació del fenomen religiós, en termes socials em refereixo, no? Clar, això seria més complex de valorar, però sí que és cert que el fet d'obtenir dades i el fet de poder quantificar i recollir informació sobre com es manifesta aquest dret a la llibertat d'expressió religiosa també ens permetrà conèixer amb major precisió i bueno, major grau de comprensió l'impacte que té aquesta laïcitat, no? Perquè, d'acord, o sigui, hem passat per diferents etapes al llarg de la història i ara ens trobem en aquesta. Bueno, haurem de conèixer, no?, aquest impacte i aquests efectes amb rigorositat per poder dir, d'acord, la resposta o la gestió que hem de fer des de les, no?, organitzacions públiques o el que hagin de fer les autoritats polítiques ha d'anar cap aquí, ha d'anar cap allà i almenys, o sigui, està clar que no pot ploure el gust de tots, això ho sabem, però fonamentar-nos en l'evidència. I per això també estem fent el que estem fent. No només recollim casos per tal de, mira, no sé com dir-te, no? Fer un documental o passar aquí, no?, una estona. No, no. Fem això perquè pretenem fonamentar les decisions i establir una comprensió basada en l'evidència. I això crec que té valor i és essencial.
Àlex, tornant a la teva tasca, a la teva metodologia, el perfil de persones que hi han participat, quin ha estat?
A veure, tenim perfils, jo ho resumiria, tot i que potser els meus companys aquí establirien, vull dir companys de càtedra, establirien molts més matisos, no? Jo diferenciaria dos tipus de perfils, no? El perfil acadèmic, el perfil que procedeix del que seria les universitats. Han vingut professors d'altres països i ens han exposat, doncs, bueno, dades, situacions de llibertat d'expressió religiosa, per exemple, doncs, en el conflicte bèl·lic d'Ucraïna. Bueno, ens han aportat informació sobre el seu context en els seus respectius països, però també han participat, diguem-ne, perfils no acadèmics que el que han aportat ha sigut l'experiència, no? L'experiència, les activitats que desenvolupen en les seves respectives comunitats i l'experiència de com s'exerceix aquesta llibertat religiosa, no? Aleshores, hem tingut aquesta mena de combinació, no? Aquesta part més acadèmica, més formal, no? De presentar papers, no? O presentar, diguem-ne, els panels, no? I aquesta part més humana, més propera, precisament perquè un dels objectius, que almenys fins on jo sé, era acollir aquestes dues parts, eh? O sigui, no només fer un congrés exclusivament acadèmic, sinó també acollir la part social, perquè si no acollim la part social, aleshores no estaríem complint part de la nostra missió, que és arribar a les persones, no? És arribar precisament a la part de la població general o no acadèmica, no? Aleshores, han participat diferents confessions religioses i s'han establert bé, panels que poden anar des de contextos de la llibertat religiosa, per exemple, en l'àmbit sanitari. Jo mateix he tingut el privilegi d'assistir, no?, al panel de Sant Joan de Déu sobre el dret de la llibertat religiosa, no?, en cures pal·liatives, per exemple. Ha sigut un panel, ha sigut una exposició, però de fet n'hi ha hagut altres, no? Han hagut altres sobre, per exemple, qüestions relacionades amb la comunicació, l'objecció de consciència. Bé, diferents dimensions i àmbits de la religiositat.
Doncs Àlex, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat avui, que ens hagis donat algunes de les pistes que segurament, com dius, no, al setembre, el 7 de setembre, es presentaran aquestes primeres conclusions del primer Congrés Internacional sobre Llibertat Religiosa i de Consciència. I gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per donar-nos aquest espai.
Paraules de vida, l'Església dia a dia.
I tot seguit arriba el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Diumenge passat, a moltes poblacions i a moltes parròquies d'arreu de Catalunya, vam estar immersos en les celebracions de la festa del Corpus. Algunes poblacions, com Berga, fins i tot la mantenen encara el dijous, com es feia abans. però molts altres pobles i viles ja l'han desplaçada des de fa molts anys el diumenge. En el cas de Barcelona, aquests darrers anys, i malgrat els confinaments per la pandèmia durant l'any 2020 i 2021, s'ha notat molt la voluntat de recuperar aquesta festa amb tot el seu esplendor. Per aquest motiu, i per tanta dedicació i esforç, el govern de la Generalitat de Catalunya ha proclamat la celebració del Corpus a la ciutat de Barcelona com a festa patrimonial d'interès nacional. Això es va escenificar en un acte institucional el passat dijous 16 de juny a la capella de Sant Àgata, convocat pel Departament de Cultura del Govern de la Generalitat de Catalunya, on s'ha reconegut que es tracta d'una festivitat religiosa i popular de més de 700 anys d'història. Recordem que l'any passat, el 2021, el govern ja havia acceptat i aprovat aquesta proposta. I recordem que el 2020, si s'hagués pogut celebrar la festa del Corpus sense les restriccions de la pandèmia, s'haguessin celebrat els 700 anys del primer Corpus a la ciutat de Barcelona, atès que tenim la prova fefaent que l'any 1320, segons fonts escrites que deixen constància del primer recorregut processional celebrat pels carrers de la ciutat comtal. Així, aquesta és una de les primeres processons d'arreu d'Europa i una de les pioneres al nostre país. Segons els historiadors, l'origen d'aquesta solemnitat del Corpus, que commemora la presència real del cos i la sang de Crist en el sagrament de l'Eucaristia, es remunta al segle XIII, a la ciutat belga de Lieja. Des d'aleshores ha esdevingut una festa mòbil dins del calendari litúrgic de l'Església Catòlica, que se celebra el primer dijous després de l'octava de Pentecosta, però que, adaptant-se al calendari de les festes laborals d'aquí, s'ha traslladat al diumenge següent. Per tant, dos diumenges després de la celebració de Pentecosta. Aquesta tradició s'havia anat afeblint amb el pas del temps, fins al punt que la processó del Corpus va deixar de sortir pels carrers de Barcelona el 1979. La festivitat va continuar celebrant-se, però sense sortir al carrer. Fins que l'any 1992, amb l'impuls de l'alcalde Pasqual Maragall i amb l'escenari dels Jocs Olímpics de fons, diverses entitats de cultura popular, juntament amb la Catedral de Barcelona, van decidir recuperar una de les festes més antigues de la història de la ciutat, potenciant l'ou com balla i restituint la processó festiva del Corpus. Tant és així que, de fet, actualment la celebració del Corpus dura 4 dies, de dijous a diumenge. A molts claustres, com el de la catedral, que va ser el primer, hi ha moltes fonts de palaus i jardins de la ciutat vella, i ara també, en molts nous escenaris als barris, s'hi fa l'ou com balla, amb una espectacular ornamentació floral. Aquesta no deixa de ser una representació simbòlica de l'Eucaristia amb el color blanc de l'ou rodó que representa el pa de l'hòstia alçada i amb la base de la font amb flors vermelles i cireres que representa la copa al calç amb la sang. A molts d'altres llocs també es preparen les catifes de flors, als terres dels carrers, un art efímer que convida a una posterior processó festiva. Finalment, la celebració té el seu punt culminant a la missa solemne del Corpus a la catedral, el diumenge a la tarda, que acaba amb la posterior processó on la custòdia sobre el tron del rei Martí l'Humà passeja pels carrers de Barcelona i és acompanyada pel seguici popular amb elements d'imatgeria. Per tant, les processons del Corpus ara es fan a semblança del que eren abans les processons reials, que anaven de menor a major. És a dir, al principi desfilaven tot el bestiari popular, des de la mulassa fins a l'àliga, després els gremis professionals, començant pels més moderns i seguit pels més antics, per acabar amb totes les autoritats, civils, militars i eclesiàstiques, i finalment el seguici reial. Però, en comptes del rei, pels cristians ara hi desfila la presència real de Nostre Senyor en el pa de l'Eucaristia dins de la custòdia. Aquest any també, des del passat 16 de juny, s'ha inaugurat al Museu Diocesà l'exposició titulada Corpus de paper, imatgeria popular recollida per Joan Amades i que es podrà visitar fins a la tardor. Molt bon diumenge a tothom!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Una de les iniciatives fonamentals del Papa Francesc ha arribat aquests dies al seu compliment. L'any especial Família Amoris Letícia. Durant les paraules pronunciades a l'hora de l'Àngelus del 27 de desembre de 2020, va anunciar que el 19 de març de 2021, dia del 5è aniversari de la publicació de la seva exhortació apostòlica Amoris Letícia sobre la bellesa i alegria de l'amor familiar, s'inauguraria l'any Família Amoris Letícia. Aquest diumenge 26 de juny tindrà lloc a Roma la clausura d'aquest any especial dedicat a la família i culminarà amb la celebració de la 10a Trobada Mundial de les Famílies. La nostra diòcesi s'ha unit a aquest esdeveniment amb diverses iniciatives, algunes de les quals han estat preparades i realitzades pel Secretariat Diocesà de Pastoral Familiar. El passat dimecres, el bisbe auxiliar Javier Vilanova va presidir una trobada de famílies al Seminari Conciliar i avui diumenge el bisbe auxiliar Sergi Gordo celebra una eucaristia per a les famílies de la nostra diòcesi a la Basílica de Santa Maria del Mar. Amb aquesta iniciativa, el Papa Francesc ha volgut arribar a totes les famílies del món mitjançant diverses propostes espirituals, pastorals i culturals que durant la fase diocesana s'han pogut realitzar a les parròquies, diòcesis i universitats i també als moviments eclesials i a les associacions familiars. Seguint aquest propòsit, el primer dels objectius ha estat difondre el contingut d'aquesta exhortació apostòlica per fer-nos sentir que l'Evangeli de la família és alegria que omple el cor i tota la vida. D'aquesta manera, la família descobreix i experimenta no només l'alegria de gaudir d'aquest do, sinó també la joia de ser un do per a l'Església i per a la societat, i així poder arribar a ser una llum en l'oscuritat del món. El Papa Francesc sent vivament la missió que Crist va confiar a Sant Pere, confirmar en la fe als seus germans. El Papa els convida a viure la fe que neix de l'Evangeli amb alegria, tal com queda recollit en la seva exhortació programàtica Evangelii Gaudium, és a dir, la joia de l'Evangeli. Una invitació a l'alegria que ha marcat tot el pontificat del Papa Francesc i que també ha quedat recollida en l'exhortació apostòlica Amoris Letícia, que hem rememorat aquest any i que conté una profunda reflexió sobre com podem viure aquesta alegria que ens ve de creure en Jesucrist en el sí de les famílies. Benvolguts germans i germanes, es clausura un any dedicat a la família, però no oblidem el que ens diu el Papa Francesc al final d'aquesta exhortació. Caminem, famílies, seguim caminant. Allò que se'ns ha promès és sempre més. No ens desesperem a causa de les nostres limitacions, però tampoc no renunciem a buscar la plenitud de l'amor i de la comunió que ens ha estat promesa.
Us hem ofert la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.